Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 27 minuts al nostre temps de família, el primer temps de família d'aquest 2026 des del Centre de Reeducació de Vic, carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora, bon any.
Bon dia i bon any, sí.
Ens havíem quedat amb la personalitat, amb aquells trets que ens són propis, i en Roman ens havia deixat anar que tots plegats podem tenir uns trets propis, però que serà la nostra vida la que d'alguna manera anirà, com ho podem dir això? Definint, polint, potenciant...
Modelant, construint, efectivament, incorporant noves coses, perquè clar, no parem d'incorporar coses, potser també de perdre algunes, segons quines, però com sempre la qüestió social ens determina molt, és a dir, no és el mateix estar en la cultura, no? En determinada, en una cultura que en una altra. D'alguna manera, el psiquisme és una interiorització de lo social. Tu apropies.
És acabem una incorporant...
Acabem incorporant les pautes...
Com si fóssim esponges, les pautes del món que ens envolta?
O clar, és que l'esponja ho agafa tal qual.
D'acord.
I nosaltres...
Ens ho fem nostre.
Interpretem, sí. Interpretem, agafem unes coses més que unes altres... No, no sé, tu pots ser molt anglès, però per exemple la puntualitat és un desastre.
Dius,
però quin anglès no és puntual? Pues jo, no? Un que agafa una...
Escolta'm, i a més ho aquestes... Ho has posat en un aspecte, què fa impuntual una persona? O què fa puntual una persona?
Això potser que més la pregunta és què fa puntual una
perquè
persona.
Perquè és un d'aquells temes, diríem, de conversa, però de conversa com si fos el temps.
Sí.
Allò, és que dir que mai és puntual, i és que dir que no sé... Què ens fa puntuals o impuntuals?
Bueno, o sigui, això forma...
Dic això com pot ser moltes altres coses.
Bueno, forma part d'un cert ordenament, d'un ordre vital...
Intern?
Intern, sí. I que també el puntual vol entendre que és una qüestió social, que no és una locura particular d'un el ser puntual, sinó que ja és el que s'espera de les persones. Clar, depenent molt de les cultures, hi ha més màniga ampla
o no.
I depenent molt dels caràcters de les persones, hi ha aquí la precisió... Mira, els francesos diuen que no, abans de l'hora...
Sí, tampoc
no,
és bo.
No és l'hora.
No és l'hora.
Després de l'hora, tampoc és l'hora, perquè s'ha passat. Diu, l'hora és l'hora. I punt. És cert que tots els puntuals fan abans. No hi ha cap puntual que arribi just a l'hora.
És veritat, això.
Fa abans,
sí, senyor.
Per garantir...
Sí.
Bueno, però fixa't...
Per garantir qui serà l'hora.
I tu dius... I sabent que l'altre, per exemple, arribarà un quart d'hora tard.
Sí. I tot tenim aquella expressió de... Escolta'm, però com és que ha vingut aquesta hora, tant d'hora? D'aquelles persones que venen 10 minuts, un quart d'hora abans, o 20 minuts abans, bueno, a una consulta o a una... O
sí,
el que sigui.
Sí, és que sembla que no, però també destorota. No? Perquè no caldria, si arribes puntual ja està.
O sigui que al final determinades actuacions responen a una personalitat que potser diu, escolta'm, anem-hi però hi arribem 20 minuts. Això és una decisió personal que respon a una manera de ser.
Sí. On, per exemple...
De la mateixa manera que podem trobar algun altre que diu, no pateixis que ja ens esperaran.
Això també, No, hi ha gent que ve patint, si fa tard, ve patint de veritat, passant-ho malament. Aleshores, no fas 10 minuts abans, segur que no pateixes.
D'acord. El patir té alguna cosa a veure amb allò social? O el patir ho portem a dins, per exemple?
A veure, el patiment forma part de la vida en lo social, en lo individual, en lo familiar... el patiment forma part de les relacions... socials i de les relacions d'amor. No hi ha qui... No, qui qui t'hagi feia... estimat farà patir.
Sí, no sé com, sí, va. Sí, qui et vol bé et farà patir.
Exacte.
Aquesta és la frase, però on deia el patiment aquell d'estar pendent sempre de...
Bueno, aquí és com una espècie d'automartiri, no? Un excés de vigilància.
Vigilància.
Sí, sí, té un punt de rigidesa. No, el que fa tard, a part, és que l'és absolutament igual. Però escolta'm, que no havien quedat a tal hora? Bueno, que no estic aquí, que no estàs aquí. Ja està, s'ha acabat.
Això és un tret de personalitat, una resposta així, no?
És, sí. Sí, sí, sí.
D'acord.
Aleshores, la cultura ens
marca.
Clar, ens banya amb moltes formes que d'alguna manera justament ara s'ha anat... El que més s'han perdut són les formes. Abans les formes eren importants.
El bon dia.
Exactament, el bon dia. No, ara és, per exemple, en les empreses, a veure, també per la meva edat i per circumstàncies he tractat amb persones que portaven, no sé, 30 anys a l'empresa... I amb tots els canvis que han hagut, directament, o sigui, ningú es saluda, ningú s'envien els mails, quan ella sempre era, què tal, com està la teva mare? És que és molt maca la teva mare, jo la vaig conèixer el dia... Tot això ha quedat absoluta, ni l'hola.
Segurament, o sigui, més d'un pensarà, home, ni tant ni tampoc.
Però
vols
és
dir que
humà,
alguna convenció, com el que està al mostrador d'una botiga i s'adonarà que bé, que hi ha moltes persones que diuen bon dia, però hi ha moltes persones que no diuen res, i ja directament la barra de mig o la barra de no sé què i tal. De la mateixa manera que aquella frase que tant havíem escoltat de petits, que quan algú ens donava alguna cosa, el pare o la mare deia... Què es diu?
Clar.
I encara molts pares i mares,
sí,
diguem-ne, ensenyen allò del gràcies.
Efectivament.
I el gràcies a vegades costa molt d'escoltar, també. Això forma part del que anem aprenent?
Exactament. Això són formes de l'educació, pautes socials,
convencions socials.
Ens posem d'acord que és així, que quan dues persones es troben es saluden. I que hi ha un punt d'empatia que està sempre operant, i tu com estàs, no? Que l'altre li podria dir, i a tu què t'importa?
Sí, un punt d'humanitat.
Clar, d'una humanitat que té a veure amb un interès per l'altre, amb saber, diríem, més o menys com està. I després ja comencem a fer el que sigui.
D'acord. Ens parlaves d'aquest entorn social, però avui també volies fer referència a un entorn que, evidentment, fa 20 anys o 25 o 30 no existia, que és l'entorn digital.
Exactament.
L'entorn virtual, que diguem-ne que ha interferit, s'ha incorporat, ha desplaçat, està arraconant o conviu més o menys com pot, i no sé si depèn de què i de qui, de si això de les regles de les quals ara en parlem molt, escoles i entorns en què tothom està molt capficat amb l'ús de les xarxes i amb l'ús del mòbil, a quina edat, no sé què, però és evident que aquest món digital ha vingut, no sé si dir, a complementar, a retornar...
Bueno,
tant de bo
hagués vingut a complementar. Francament, l'efecte que fa és més aviat de que ha vingut a complicar els processos d'humanització, que diríem, aquesta tecnologia no ens fa més humans. A més, té tota una ideologia, no,
soterrada,
socioeconòmica, yeah. Sí, que justament que està molt ben
estructurada.
Sí, i molt ben il·lustrada.
Per fer-nos dependents.
Sí, per fer-nos dependents, per fer-nos consumidors, per fer-nos certs poc pensants.
M'aturo un moment aquí. De fet, en molts àmbits de la vida podem ser dependents, no?
Depenem dels altres,
i ens agrada dependre de relacions, de vincles, sí. No cal dir familiars, socials, d'amistat, de parella, del que sigui. Som dependents, o hem estat, vaja, com a espècie humana, no?
Sí.
Aquesta dependència digital s'estructura d'una altra manera?
S'estructura d'una altra manera... Clar, no és el mateix dependre del xat GPT que dic, haig de parlar amb el Vicenç, que li haig de preguntar, que ell
no sé
sap
què.
Molt de la ràdio i em dirà no sé què. No, jo agafaré el xat i no et trucaré i a veure què em diu el xat de la qüestió. És a dir, el problema que té el digital és que la màquina fa una substitució de l'altre o de coses de l'humà. És a dir, els nens estan més parlats per màquines que per persones.
Clar.
A veure, és una mica
exagerat. És evident, però, però en una determinada edat, segurament molts dels qui t'escolten poden dir, bé, escolta, Roman, doncs no cal ni que ho agafis, ja està, cadascú pot exercir la decisió de dependre de ChatGPT o de no preguntar a ChatGPT, i ja està. On és el problema?
Quin és el problema? Que justament, si això fos el resultat d'un pensament analític i crític
d'acord.
I propi i personal...
Del qual en surt una decisió...
Exactament, del qual prens una posició...
Perfecte.
Respecte. Però és que tot ajuda... A que, tu no, a veure, és com si fos... Saps les...
Sí, tot ajuda que ens deixem anar.
Et va portant, va portant, sí, justament, això és com la corrent. La corrent et va portant. Si tu no remes com un desaforat, perquè ja no dic per remuntar la corrent, sinó per quedar-te on estàs, se t'emporta. És una corrent que se t'emporta, fagocita.
Gairebé diríem que què? Que sense voler.
Que tenim com poca consciència, que justament és tal el poder d'aquestes imatges i d'aquests sons
i és molt
que
imminent.
Passen les hores, clar, passen les hores i no t'enteres, i no te n'adones. És a dir, però com dir això, d'això seria molt important que en prenguéssim consciència.
És a dir, com sempre has dit, les connexions socials demanen un esforç.
Sí, sí.
I, en canvi, les digitals no en demanen d'esforç. Gairebé arriben a nosaltres sense demanar-ho.
Efectivament, són molt més còmodes, no has de... Són més simples.
No has d'interactuar, no has de dir ni ni bèstia, ni sí, ni no, ni res.
Exacte.
En molts casos,
No, amb dues tecles ja...
Sí.
Però el que passa és que això que veuràs a la pantalla és una pantalla, no és la persona. És una imatge. Aleshores, ens estem comunicant amb imatges de persones, no amb persones. La persona, no, quan la trobis, li podràs dir, ui, quina bona olor que fas. Per la telemàtica no li diràs que fa bona olor, perquè seria...
Potser li diràs aquella foto que vas penjar o aquella història que vas penjar. I t'hi referiràs d'aquesta manera quan et trobis a la persona?
Bueno, aquesta, entre joves, per exemple, passa molt. És a dir, si un dilluns un jove li pregunta què has fet el cap de setmana? A tu què et passa? Que ho tinc tot en Instagram, el que he fet fins per randa.
Tema de conversa, allò.
Exacte. Ja ho té tot exhibit. Però veus, sempre és la mirada, el que s'ensenya, la imatge. I la paraula, que és justament el que ens fa més humans... és el que queda sempre més degradat, afectat. Aleshores, en aquest sentit, el digital treballa bastant en contra de la paraula.
Perquè en digital o sense digital, tu ens havies dit en més d'una ocasió que forma part de la nostra vida i de la nostra trajectòria com a persones, diguem-ne, ensenyar-nos als altres i tenir aquell cert pensament de com quedar bé davant dels altres o no, o com presentar-nos davant dels altres o no, és a dir, al cap i a la fi, diguem-ne, és la base del que es manifesta d'una manera tan oberta digitalment, no?
Exacte, però tan principalment, tan fonamentalment, en perjudici de la paraula.
La paraula.
I això és el complicat, que la imatge forma part de l'humà i de lo psíquic.
Sí, sempre.
Sempre, i de la construcció del caràcter i de les identificacions.
Sí, és importantíssima. Em pentino del dret, del revés, em tallo cabell, me'l deixo de tallar. Tot això forma part de
tot,
la construcció pròpia.
Com em veig, com em veuen.
Neuen.
Bueno, el cas és que, sent la imatge una cosa important, la paraula ho és tant o més.
Per què no ho tenim tant en compte, doncs?
Perquè et porta la corrent. O sigui, ja, per exemple, ja és sabut que és molt millor l'escriptura manual perquè les coses et queden més, perquè s'aprèn d'una altra manera, s'aprèn més bé. I on estem? Pues amb les tablets. Però... Sí. Aleshores, què ha hagut de passar, per exemple?
I amb la lletra de pal més que amb la lletra lligada.
Bueno, ara fan la d'impremta.
També.
De la de pal passa. Abans era la...
Bé, l'obligació de fer la lletra allí.
Lligada.
La lligada.
Sí, i ara hi ha la impremta aquesta. Bueno, no, aquestes coses... entre tant hi hagi lletra i hi hagi escritura...
ja t'està bé, per dir-ho d'alguna manera.
Ja està bé. Tu saps que justament diuen que és la, la generalització de l'escriptura amb la impremta, al segle XVI, crec que és, el Gutenberg, va començar com la, la introspecció i la idea de ser un ésser individual. Perquè jo llegeixo, jo interpreto el que llegeixo i ho estic pensant jo, ningú veu res, per, o sigui, el que mira.
Sí, sí.
I en canvi jo...
Allò que diuen moltes vegades que quan prens apunts escrits et queden més les coses.
I tant que et queden més les coses. I sí, fixa't, la memòria.
Cert.
Una altra cosa que està... Diu, per què? El que ha de tenir memòria és el teu dispositiu. I quan més gran li compris, millor. Tu, no cal que en tinguis memòria. Però mentira. Mentira. Si no tenim memòria, no tenim amb què pensar. No? És a dir, necessitem tenir coses a dintre del cap, registres d'experiències, de situacions, per poder pensar, per poder decidir.
I si algú t'escolta i pot estar dient, vols dir que no ho exagera massa, en Roman?
Clar, si fos en Roman, encara, mira, tant de bo, jo encantat d'estar equivocadíssim, però que no és en Roman, són, diríem, moltes corrents des de diferents disciplines que constaten de diverses maneres, des de les neurociències, clar, per exemple, a les neurociències se les ha girat una feinada que no veus, perquè què passa? La digitalització canvia tant els modus operandis que el cervell l'estan marejant. El que abans anava tot més acorde, ara va d'una altra manera. Aleshores, per exemple, és un cervell que ja no té atenció. L'han rebentat. I l'atenció, o sigui, això és
un dels grans reptes d'ara.
És una gran adquisició evolutiva de la humanitat.
D'acord.
És a dir, no perdre't en el conjunt de les coses.
I parar atenció, saber parar atenció.
I fixar-la en una cosa. No? I d'això, d'aquí, podem fer alguna cosa més llograt. Més...
Ja, sí.
Doncs pues ara resulta que amb el multitax, no? la multitarea, amb la pressa...
Parar atenció una cosa.
Amb la sobreinformació. És molt difícil registrar res. Si tu tens 10 coses, podràs parar una mica d'atenció i registrar 3 o 4.
Sí.
Si tu tens 1 milió...
No. No hi ha volta de
fum. Continuarà registrant tres o quatre, però t'han passat...
O acabaràs boig intentant...
Exactament. I el que va, diríem, tot això està afectant al cervell. I també està afectant a la manera en què es construeix la personalitat.
D'acord. És a dir, a la nostra forma d'enfrontar-nos... A les coses de la vida.
A les coses de
la vida. A prioritzar-les, a parar atenció a determinades...
A
assumir-les,
a tenir una posició pròpia, a tenir una identitat també pròpia. Hi havia com es, that girl, no saps com es deia, que era una ja ho diré demà, crec que era TikTok, bueno, una d'aquestes influencers, no? que aleshores es presentaven tot en com t'havies de vestir, com havies d'escriure, havies de menjar, que havies de... I tenia, no sé, milions de seguidores fent exactament el mateix. Tal qual. És una cosa mimètica.
Que s'ha vist al llarg de la història. Els pares, els avis, també seguien tendències del moment que veien en el cinema, que veien a la televisió, que veien...
Mira, l'Eudald Carbonell,
l'arqueòleg,
diu que es veu que perquè entre el descobriment del foc pels homínids i l'aplicació i l'extensió van passar com 300.000 anys.
Ja et veig a venir. I ara tot...
En canvi, de la telefonia amb el cordó...
Sí, n'han passat 50.
N'han passat, sí, menys.
Sí. I de la digitalització del món encara menys.
Efectivament.
I vols dir que
a unes velocitats...
Que el cap no dona l'abast per tot això.
El cap no dona l'abast. Home, o per donar l'abast a tot això implica disfuncions, implica pèrdues, no? Implica simplificació. A veure, una de les coses que diuen els neurocientífics és que al cervell li agrada molt la certesa. que el cervell no li agraden els dubtes. Fa tot el possible per tenir respostes. Aleshores, que si això s'ajunta amb que, que el que s'ofereix és o homogeni per a tothom o d'una simplicitat lindant amb la, amb sí, la tonteria, sí, sí.
Aleshores,
pues el cervell diu, bueno, pues me vale tonto i simple i cierto, o amb certesa.
I s'agafa això.
I clar, s'agafa això. Aleshores, què fan els nois? Clar, quanta estona et poden parar atenció a algú que estigui parlant i explicant una cosa que, per exemple, que hagi durat 10 minuts,
l'explicació. Sí, sí, que s'ha dit tantes vegades, les dificultats ara de parar atenció, joves i grans, perquè sí, diguem que això bueno, s'extés enormement. No? És a dir, al cervell no li va gens bé aquesta forma de captar coses
de
com si fos això un oc en un embut.
Exacte, exactament. És una sobreestimulació.
Sí.
No hi ha aturada, ni per les nits. O sigui,
d'acord.
Se m'ha de dormir amb el mòbil. I hi ha qui escolta els missatges, sí, sí. Els il·lumina el mòbil per la nit.
És a dir, al cervell tot això no li és gens bo.
No.
Això no vol dir que haguem d'anar tant a poc, sinó simplement al cervell és que vol que primer, després de l'1 vagi el 2 i després del 2 vagi el 3.
Bueno,
també
una cosa d'ordre també li va bé. Però, o sigui, clar, això no és una arenga a anar-nos tots a una cova.
No, està clar. El que dius és que aquesta pluja continuada i a tota hora de tants continguts i de tants inputs de tota mena crema el cervell.
Té perjudicis importants sobre tot, sobre la persona, sobre la personalitat, sobre els vincles.
Encara que no ens ho sembli.
Encara que no en tinguem gaire consciència,
això
és part del problema.
D'acord.
Això és part del problema, també. Justament, per això és important, i d'aquí que portem tants anys parlant d'aquestes qüestions.
I això és una dependència.
Això és una dependència. A veure, sí, però aquest no és el principal problema que sigui dependència.
En 15 dies hi tornarem, però sembla mentida que quan a una persona li dius és molt social, és... Vaja, és un criteri de valor.
Sí, en principi sí.
I en canvi, aquesta, no sé si dir, la sociabilitat a través de les xarxes, allò dius que tinc 500 amics, en tinc 1.500...
Tinc contactes.
No és el mateix criteri de valor en absolut.
No.
La construcció d'una xarxa humana respecte a la construcció d'una xarxa digital.
Absolutament.
Res a veure.
No és el mateix enviar un àudio que tenir una conversa
telefònica,
sí. I aquí és una espècie de mega àudio, o sigui, vas enviant tot el que tu doni la gana sobre tu, que òbviament no serà des de posicions crítiques, òbviament també seguint ideals en els que tots són com that girl o tots són del gimnàs, que ara estic fent els bíceps. I una altra vegada, la imatge i l'imaginari estan en el primer pla.
Doncs hem volgut començar l'any, ara que segurament vés a saber en quantes cases els Reis han deixat dispositius i estan sent probablement més que l'any passat o en anteriors motius de reflexió entre pares i filles, perquè han anat passant coses aquests darrers mesos.
Reflexió, això, sobretot.
A l'entorn de els dispositius i el que amaguen darrere i fins a quin punt poden alterar bé el nostre creixement des del punt de vista social, des del punt de vista humà. 15 dies i tornem. Roman, gràcies.
Sisplau.